Catalunya Ràdio.
L'informatiu del migdia.
Bon dia, són les dues després de quatre dies d'intensos combats i pendents de posar xifres a l'horror que ha viscut la població d'Ossètia del Sud i part de la de Geòrgia. El president rus Dmitri Medvedev dona per gairebé acabada l'operació militar a la República Separatista. L'enfrontament de Rússia i Geòrgia es podria traslladar ara a Moscou, Natàlia Boronat, a la República d'Abkhàzia.
Abkhàzia ha anunciat maniobres militars contra l'exèrcit georgià, que fa uns mesos que controla part del territori d'aquesta república secessionista. Moscou confirma que hi ha enviat un contingent de 9.000 soldats i de tècnica militar pesant per evitar que es repeteixi l'escenari d'Ossètia del Sud.
Doncs per tant, també els Estats Units avui han criticat durament l'ofensiva de Rússia per desproporcionada i n'han demanat l'acabament. En el camp diplomàtic, França, presidenta de torn de la Unió Europea, intenta comprometre georgians i russos amb un pla de pau. París, Maria Rovira.
Bon dia. Els esforços diplomàtics de la Unió Europea, encapçalats per la mediació del ministre d'Afers Estrangers francès sobre el terreny, han arrencat de moment el compromís escrit del president georgià per signar un alto foc unilateral a Ossètia del Sud. Ara totes les mirades es giren cap a Moscou, on tant Bernard Kouchner com el president francès Nicolas Sarkozy pressionaran en el mateix sentit. De moment, un primer avió francès, carregat amb 30 tones de material humanitari, sortirà de París per pal·liar els efectes dels bombardejos sobre la població civil i repatriar els ciutadans europeus residents a la zona.
El govern no es deixa intimidar per les acusacions de la vicepresidenta del govern central. María Teresa Fernández de la Vega, recordem, va dir que José Montilla havia comès excessos verbals en el debat del nou finançament. Doncs bé, en declaracions d'aquesta casa, el conseller d'Economia, Antoni Castells, ha replicat que qui provoca és el govern del PSOE.
Acusar-lo d'excessos verbals quan ella acabava de dir que demanava lleialtat i voluntat política, imagini's. El qual és una manera de dir que hi ha deslleialtat i falta de voluntat política per part nostra.
El líder de Convergència i Unió, Artur Mas, demana que la fermesa del PSC no es quedin les paraules i aposta per un front català en la negociació dels pressupostos generals. Si heu comprat bitllets de Ryanair per mitjà d'agències de viatges online, tranquils, que podreu volar sempre que ho hàgiu fet ahir. L'aerolínia Laia Ortega assegura que cancela totes les reserves fetes a partir d'avui mateix.
Això és el que diu la companyia, però de moment ni des d'Aena ni des de l'Associació de Consumidors FACUA tenen constància de cap cancel·lació. eDreams creu que tot plegat forma part d'una estratègia de màrqueting de Ryanair per evitar que els usuaris puguin comprar bitllets de Ryanair a través d'aquests portals.
Els catalans ja podem veure el Canal 9 valencià. Emet des d'aquest migdia el Canal 43 de la TDT. L'emissió és fruit d'un acord entre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la Ràdio Televisió Valenciana, que ha de permetre la reciprocitat. Jordi Baró, què més ha de passar perquè TV3 es vegi al País Valencià amb normalitat?
Doncs, havent-hi voluntat política dels governs català i valencià, només queda que el govern espanyol aprovi un decret que aporta la solució tècnica i que té enllestit sobre la taula des del gener. El conseller de Cultura, Joanuel Tresserres, diu en declaracions a Catalunya Ràdio que mentre això no succeeixi cal continuar fent passos endavant.
No podem deixar que la relació amb el govern valencià depengui només de l'acció que es faci des del govern de Madrid. I per tant, amb això ens avancem.
L'actualitat més pròxima ara apuntada des del territori Girona, Albert Requena.
Dos vigilants municipals de Maçanet de la Selva desarmats van reduir un veí de la població que havia provocat un tiroteig, presumptament per un afer de drogues. Els Mossos han detingut l'autor dels trets, que no va causar ferits, acusat dels delictes d'intent d'homicidi, tinença il·lícita d'armes, amenaces i atemptat als agents de l'autoritat.
Tarragona, Roser Matas.
El Ministeri de Foment ja ha publicat la llista d'expropiats afectats per la construcció de la nova variant de la Nacional 340 que ha de desviar el trànsit del nucli de l'aldea al Baix Ebre. Es tracta d'una obra molt reivindicada pels veïns que continuen demanant que s'alliberin els peatges de l'AP7 mentre durin les obres.
Lleida, Estela, Bosoms.
El pantà de Rialp a la Noguera ha començat aquest matí a desembassar aigua després de comprovar durant dos mesos la resistència de la presa. És un nou pas per tal que l'embassament es pugui omplir completament amb els 400 hectòmetres que té de capacitat.
I Barcelona, Maria Núria Rebetlle.
L'Incasol ha començat aquest matí l'enderroc dels dos primers blocs de la colònia Sedó d'Esparreguera. És el primer pas per convertir l'antiga colònia industrial en una zona residencial que acollirà més de 200 habitatges nous.
Tota l'actualitat esportiva, amb especial atenció a Pequín, a partir de 2:15, Carles Vila.
I els Jocs Olímpics, primer positiu per dopatge. La delegació espanyola avui s'ha sabut que la ciclista Maribel Moreno va donar positiu per EPO. En bàsquet, victòria d'Espanya al debut de l'equip femení contra Nova Zelanda. També ha guanyat Rafael Nadal en tennis, però ha quedat eliminat Robredo. En natació, més medalles per Michael Phelps i bon paper dels nedadors catalans. Al marge dels Jocs, el Barça encara no ha anunciat qui serà el futur de Samuel Eto'o. Avui, per cert, arriba el Viswa polonès, el rival dels Blaugrana, a la fase prèvia de la Lliga de Campions.
Passen 5 minuts de les 2 del migdia.
L'informatiu del migdia. Edita i presenta Francesc Soler.
Caixa Penedès us amplia la informació i us acosta a l'actualitat. Les notícies més destacades a fons. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Rússia està traslladant el seu particular pols amb Geòrgia a l'àmbit internacional. Després de 4 dies d'ofensiva militar i un nombre encara indeterminat de morts i de desplaçats, Moscou diu que Occident confon els agressors amb les víctimes i acusa els Estats Units d'haver-se aliat amb Tbilisi en aquest conflicte. Totes dues parts s'acusen mútuament de mantenir els atacs i neguen haver atemptat contra objectius civils. El Kremlin dona gairebé per acabada l'operació després d'assumir el control de la capital d'Ossètia del Sud, la república secessionista que ha estat l'origen de les hostilitats entre Rússia i Geòrgia. Saludem de nou la nostra corresponsal a Moscou, Natàlia Boronat. Bon dia.
Bon dia. El president rus, Dmitry Medvedev, ha declarat aquest matí que Rússia dona pràcticament per acabada l'operació Ossètia del Sud, que, com la defineix el Kremlin, era per imposar la pau. Moscou afirma que ha recuperat el control de la capital, Tbilisi, i que els soldats pacificadors russos continuaran fent tot el que calgui per defensar els seus ciutadans. Recordem que abans d'esclatar el conflicte, a Ossètia hi havia un contingent pacificador mixte format per russos, georgians i sud-ossetes, i que bona part de la població té la ciutadania russa. Per la manca d'un observatori neutral del conflicte, no hi ha xifres contrastades de les víctimes. Les autoritats russes i sud-ossetes parlen de més de 2.000 morts i d'uns 30.000 refugiats. El president georgià, Mikhail Saakashvili, ha signat aquest matí un document d'alto el foc unilateral davant de la diplomàcia europea que es preveu que aquesta tarda el faci arribar al Kremlin. L'estat major rus, però, ha declarat que aquest alto el foc georgià era un engany i que Moscou exigeix la retirada total de les tropes del conflicte. Per la seva banda, el primer ministre, Vladimir Putin, ha condemnat que Estats Units hagi ajudat a Tbilisi amb el transport dels soldats georgians d'Iraq fins a la zona del conflicte i ha dit que la mentalitat de la Guerra Freda s'ha instal·lat al cap dels diplomàtics nord-americans. Però, tot i així, Rússia mantindrà les relacions amb els Estats Units. D'altra banda, la situació continua tensa a l'altra república secessionista, que també té el suport de Moscou, Abkhàzia, que ha iniciat maniobres contra l'exèrcit georgià.
Gràcies, Natàlia. I enmig dels retrets i les armes, la presidència francesa de la Unió Europea lidera la mediació entre Rússia i Geòrgia. El ministre d'Afers Estrangers de Nicolas Sarkozy, Bernard Kouchner, ha obtingut el compromís del president georgià Mikhail Saakashvili per un alto el foc i ara confia a aconseguir també l'acord del Kremlin. Tot plegat, mentre l'OTAN, la Comissió Europea i els Estats Units acusen directament Moscou d'haver reaccionat amb una força desproporcionada en aquest conflicte. Ara anem a París, Maria Rovira.
Bona tarda. La intensa activitat diplomàtica de la Unió Europea viu una etapa decisiva amb la visita a Moscou del ministre d'Afers Estrangers francès que precedeix la que demà farà Nicolas Sarkozy, que també té previst anar a Tbilisi. Vista la precària situació dels georgians davant l'enormitat de la resposta russa, Bernard Kouchner ha arrencat amb relativa facilitat una signatura de compromís ferm d'alto el foc del president Saakashvili a Ossètia del Sud. La ferma disposició del ministre d'Afers Exteriors de la presidència de torn de la Unió Europea, basada en una triple proposta, ha trobat en pròpies paraules de Kouchner a la ràdio RTL, una bona recepció per part georgiana.
L'hem trobat determinat a fer la pau, tot i que hi ha coses que no comprèn. Pensa que tot estava preparat. Però ara no és el moment d'imposar etiquetes morals. Cal que torni la pau i, en aquest sentit, el president Saakashvili ha acceptat gairebé totes les propostes que li hem fet.
La diplomàcia francesa no fa front només a la duresa de la posició russa, sinó que dimecres en la reunió a Brussel·les haurà de fer equilibris per donar a conduir una acció comuna dels 27, un objectiu que no està assegurat d'una banda per l'hostilitat antirussa dels països bàltics i centreeuropeus i de l'altra per la benevolència italiana envers els russos.
Gràcies també, Maria. I el que ens toca de més a prop, el Ministeri d'Afers Estrangers ha ofert la repatriació a tots els ciutadans espanyols, que són a Geòrgia, una trentena aproximadament. De moment, ja ha facilitat la sortida del país en guerra a 3 grups de turistes espanyols. Anem a Madrid, Montse Sánchez.
El govern espanyol s'ha posat en contacte amb la comunitat espanyola a Geòrgia per saber com es troben i també els ha ofert traslladar-los immediatament a l'Estat, però sembla que de moment s'estimen més quedar-se. Els que s'hi han deixat Geòrgia són un grup de científics espanyols i també 3 grups de turistes. El ministeri demana que no es viatgi a cap part de Geòrgia.
Doncs gràcies també, Montse. Fins aquí la informació relacionada amb la guerra del Caucas. Ara falten poc més de 5 minuts per arribar a un quart de 3 del migdia. Temps encara per un altre escenari privilegiat de la crònica del món. El referèndum revocatori celebrat aquest cap de setmana a Bolívia no només ha deixat les coses com estaven, sinó que ha demostrat que el país continua dividit. El president Evo Morales s'ha endut la victòria, però els governadors autonomistes també s'han vist forçats pels resultats. Girem els ulls ara cap a l'altra part del planeta, cap a l'Amèrica Llatina. Joan Biosca.
Tots dos bàndols se senten guanyadors d'unes eleccions d'un referèndum que ha ratificat en els seus càrrecs el mandatari bolivià i els opositors, els governadors de l'anomenada mitja lluna boliviana. Uns buscaran ara imposar la nova Constitució i els altres els estatuts d'autonomia, dos models antagònics de país que poden provocar que l'acord es tensi del tot en una delicada Bolívia que amb les votacions d'ahir només ha fet que guanyar incertesa. Evo Morales ha ofert diàleg i ha demanat també que reconeguin els resultats.
Nos hemos dado cuenta que el proceso de cambio es muy bueno. Gracias. ¡Y que viva Evo!
Y esperamos esa voluntad tan soberana, tan espontánea del pueblo boliviano se ha escuchado por algunos sectores opositores.
Les primeres felicitacions ja han arribat al Palacio Quemado, seu de la presidència de Bolívia a La Paz. Venezuela i Argentina, aliats d'Evo Morales, han estat els primers en celebrar la seva victòria. Catalunya
Ràdio. El govern de la Generalitat acusa l'executiu espanyol de provocació en el debat sobre el finançament. Amb aquesta contundència s'ha expressat avui el conseller d'Economia, Antoni Castells, al matí de Catalunya Ràdio. Pilar Merodio.
Castells ha retret a la vicepresidenta Maria Teresa Fernández de la Vega que acusi el president de la Generalitat, José Montilla, de cometre excessos verbals.
Aquesta mateixa senyora que criticava el president que si el votés una contenció modèlica, no? Les seves expressions no exempta de fermesa, evidentment. Si alguna cosa té és això, acusar-lo d'excessos verbals quan ella acabava de dir que demanava lleialtat i voluntat política, imagini's. El qual és una manera de dir que hi ha deslleialtat i falta de voluntat política per part nostra. No? O sigui que imagini's, m'estalvio de comentar-ho, escolti'm.
I des de Convergència i Unió, Artur Mas ha insistit avui a fer una crida als socialistes catalans perquè no votin els pressupostos generals de l'Estat si no hi ha un acord sobre finançament en la línia que marca l'Estatut.
Que la unitat de les forces polítiques catalanes, el PSC inclòs, es defineixin en el no en els pressupostos si el finançament de Catalunya no queda ben arreglat, com diu l'Estatut. Si hi ha incompliment de l'Estatut, Catalunya no té per què complir amb els pressupostos de l'Estat.
El conseller Castells rep aquesta tarda al seu departament els representants del PP i de Ciutadans. Recordem que la presidenta dels Populars Catalans, Alicia Sánchez Camacho, va avançar ahir a Catalunya Informació que es volen sumar a la resta de partits per reclamar un sistema de finançament just. L'únic que en queda despenjat és, doncs, Ciutadans.
Tragèdia a Benidorm. Mor un xiquet de 10 anys atropellat per una moto...
Això és Canal 9 i s'emet des d'aquest migdia a Catalunya a través de la televisió digital terrestre, la TDT. És el primer pas en l'acord de reciprocitat que ha de permetre veure també amb normalitat TV3 al País Valencià. Una qüestió que està en mans del govern espanyol, Jordi Baró.
Des de les 12 del migdia, el Canal 43 de la TDT emet Canal 9 en proves i per a un 60% de la població de Catalunya. Això és possible gràcies a un acord entre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i Ràdio Televisió Valenciana. Ara només queda la situació inversa, que TV3 es pugui veure amb normalitat al País Valencià. Perquè això sigui possible, el govern espanyol ha d'aprovar un decret enllestit des del mes de gener. En declaracions d'aquesta emissora, el conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserres, assegura que això és qüestió de voluntat.
Simplement és tenir ganes de tirar-ho endavant. Se'ls ha instat des de tots els llocs, totes les instàncies possibles, des de la pròpia presidència de la Generalitat, perquè ningú sap veure cap cautela necessària, sinó tot el contrari. Hi ha en aquests moments l'ambient d'acord favorable entre els dos governs.
La Generalitat vol que l'acord de reciprocitat permeti veure també un segon canal.
Us ho dèiem a la portada d'aquest informatiu. Les persones que fins ahir havien comprat bitllets de Ryanair a través d'agències de viatges online no tindran problemes per volar, segons fonts de la companyia. L'aerolínia irlandesa va anunciar dissabte que cancel·laria totes les reserves que es fessin a partir d'avui a través d'aquests portals. Laia Ortega.
iDreams i l'Associació de Consumidors en Acció, la FACUA, no tenen constància que hi hagi hagut cap anul·lació i creuen que tot plegat forma part d'una estratègia de màrqueting de Ryanair per atemorir els usuaris i fer-los comprar els bitllets a través de la seva pròpia web. Segons el conseller delegat d'iDreams, Javier Pérez Tenesa, el que pretén Ryanair és evitar que els ciutadans puguin comparar preus.
Quan els comparen solament en el 5% de les ocasions, los clientes eligen Ryanair, quiere decir que en el 95% restante están eligiendo otros competidores, ¿no? Y claro, a Ryanair esto no le gusta que los comparen equitativamente, porque gran parte de su estrategia pues va en eso, en no poder ser comparables.
La FACUA ha presentat una denúncia contra Ryanair i demana a les administracions que sancionin la companyia. Rubén Sánchez n'és el portaveu.
Esta tomadura de pelo merece una respuesta por parte de las administraciones. La Generalitat de Cataluña, igual que otras administraciones autonómicas y el gobierno central, tienen que intervenir con un gran expediente sancionador, ejemplarizante, independientemente de que ahora Ryanair se saque de la manga que al final todo el mundo sí puede volar con ella, porque esto es una maniobra de marketing.
Segons Aena, aquest matí no hi ha hagut cap incidència amb els vols de Ryanair als aeroports de Girona i Reus.
I com a mínim 40 turistes catalans continuen sense poder sortir del Vietnam a causa de les inundacions que la tempesta tropical Kamuri ha provocat al país des de divendres passat. El balanç provisional de víctimes és de 100 morts i una cinquantena de desapareguts, si va compte.
La majoria dels viatgers catalans estan atrapats a la localitat de Sap, al nord del Vietnam. Lamenten que no se'ls informés de l'alerta de tifó. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio un dels turistes, Ricard Mollà.
El dijous passat, la televisió vietnamita va donar una alerta de tifó, justament en aquesta zona. Cap de les agències de les persones que estaven aquí reunides ens va informar d'això. I crec que això ells ho sabien. I això s'ha de dir, perquè aquestes agències de vegades van molt de cara a conservar les seves reserves.
Les autoritats vietnamites preveuen que el nombre de víctimes continuarà creixent a mesura que els serveis de rescat puguin accedir a les zones que ara són inaccessibles pel mal estat de les carreteres, les inundacions i les esllavissades. Al sud de la Xina també han mort com a mínim 20 persones a causa d'aquest tifó. La situació es podria agreujar perquè els serveis de meteorologia del Vietnam preveuen que en els pròxims dies tornaran les fortes pluges al nord del país.
Passa un minut d'un quart de tres del migdia, moment de recordar les principals qüestions d'actualitat amb Núria Casanova. Geòrgia i Rússia s'acusen mútuament de continuar els atacs.
I neguen haver temptat contra objectius civils. El Kremlin dona l'operació gairebé per acabada després d'assumir el control de la capital d'Ossètia del Sud, la república secessionista que està a l'origen de les hostilitats entre Rússia i Geòrgia.
El govern de la Generalitat acusa l'executiu espanyol de provocació en el debat sobre finançament.
Amb aquesta contundència s'ha expressat el conseller Antoni Castells al matí de Catalunya Ràdio i el líder de Convergència i Unió ha fet una crida al PSC perquè no voti els pressupostos generals de l'Estat si no hi ha un bon acord sobre finançament.
Canal 9 emet des d'aquest migdia a Catalunya a través de la televisió digital terrestre.
TV3 ha cedit un dels seus canals de la TDT a la televisió valenciana. El conseller català de Cultura confia que el govern espanyol permeti que aviat es pugui veure TV3 al País Valencià.
I Ryanair assegura que anul·larà les reserves fetes a partir d'avui a través de webs que no siguin la seva.
Per tant, si heu comprat bitllets d'aquesta companyia per mitjà d'agències de viatges online, l'any podreu volar sempre que no ho hàgiu fet avui. I Dreams assegura que tot és una estratègia de Ryanair per impedir que en puguin vendre les agències que busquen els millors preus.
Cop d'ull al trànsit, Cèlia Quintana.
Bé, doncs després d'un matí on hi han destacat dos accidents mortals, un a la C-37 al Cuber i un altre a la C-55 a Olesa de Montserrat, ara la circulació en general és ràpida. Només precisar, això sí, que es manté el pas alternatiu a la C-55 a Olesa de Montserrat per acabar de retirar els camions accidentats aquest matí. Hi ha retencions en tots dos sentits i també hi ha aturades a la P7 a la Jonquera en tots dos sentits de la marxa.
I un titular del temps, Jofre Genuer.
Doncs bé, aquesta tarda esperem que s'obrin més clarianes, sobretot a l'interior del país. Cap a la costa encara en podrien quedar d'alguns núvols tancats o en el Pirineu, però sense precipitacions i amb aquesta calor una mica més moderada, però xafogó notable a la costa.
Geni de la llàntia meravellosa.
Doctor, no sé què li passa.
Vull un televisor.
Pidola i pidola.
Un ordinador.
Tot el dia frega targetes de color verd.
Unes vacances fantàstiques.
I no és el primer.
Unes maletes.
És greu, què ets a fer?
I per tots.
Comprar amb les targetes de Caixa Penedès. Podrà pagar quan vulgui i, a més, guanyarà regals.
Joan, sortim a comprar.
Targetes Caixa Penedès. Genials. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
3cat24.cat. Arriba al teu nou portal informatiu de referència. 3cat24.cat, una finestra oberta a la informació actualitzada minut a minut, on podràs veure i escoltar les notícies que nosaltres t'expliquem i les que tu ens expliquis, perquè a partir d'ara tens la possibilitat de participar en aquest nou portal i d'informar de tot el que passa al teu voltant amb les teves pròpies notícies. 3cat24.cat, neix una nova manera de viure la informació.
Bon dia. La temperatura a l'aigua és de 23 graus. El bany està permès a tota la platja i els mecànics estan preparats a boxes.
Aquestes vacances emporta't la Fórmula 1 amb tu, perquè a Renault Serveis tens un divertit inflable del cotxe de l'INGF Utim i la tovallola de l'equip per només 39 euros.
Xarxa Renault de Catalunya.
Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia.
Pràcticament 10 minuts i dos quarts de 3 del migdia, el Centre Superior d'Investigacions Científiques ha desenvolupat un nou tipus de pa per a celíacs, força més nutritiu, esponjós i gustós que els productes similars sense gluten que hi ha ara mateix al mercat. Teresa Figueres.
Es tracta d'un pa fet de farina d'arròs i de farina de blat de moro. Cristina Molina Rossell, que ha dirigit la investigació, n'ha subratllat la importància des del punt de vista nutricional.
En los productos libres de gluten, la composición que tienen este tipo de productos es bastante descompensada porque son bastante ricos en hidratos de carbono y pobres en proteínas. Y en este caso hemos desarrollado, pues uno de los productos es libre de gluten y tiene un contenido en proteínas bastante más alto que los productos que haya actualmente en el mercado.
El nou pa sense gluten també podria ser més barat perquè l'elaboració és més simple. Ja hi ha empreses interessades. A Catalunya hi ha 8.000 persones amb celiaquia diagnosticada, el 10% de la població real afectada.
El nivell de formació de les dones redueix les diferències de gènere en el treball, segons un estudi realitzat per Comissions Obreres. Neus Sanchís.
Els indicadors sobre l'atur, l'ocupació i l'activitat s'aproximen més entre els homes i les dones amb estudis superiors, una situació que ha millorat darrerament, segons el portaveu de Comissions Obreres a Catalunya, Manel García.
Pel que fa a Catalunya, té unes situacions equiparables a les de la mitjana de la Unió Europea a nivell d'incorporació al mercat de treball, evidentment amb una gran diferència, que és la temporalitat. Afecta molt més a les dones que la mitjana dels països del nostre entorn.
García ha afirmat que la crisi afectarà més l'atur masculí, ja que els sectors més perjudicats ocupen sobretot homes.
Les operacions de dues joieries de Barcelona amb targetes robades han permès als Mossos d'Esquadra desarticular dues bandes dedicades als robatoris. A més, els responsables dels establiments s'han detingut 10 persones més, Jordi Canal.
Una d'aquestes bandes era la responsable del robatori d'aquestes targetes, sobretot a turistes. D'aquestes targetes robades se'n feien cobraments a les joieries que repartien els lladres i els comerciants. Xavier Cos és de la unitat d'estafes de Mossos d'Esquadra.
Es comença a confirmar que aquesta activitat és així i arran d'aquesta informació que s'està obtenint de que s'utilitzen targetes cremades, com es diu en l'ordre policial, es descobreixen dos grups delictius que tenen una certa relació amb aquest joier i que presumptament es dediquen a altres tipus de delictes.
Notícies breus, ara l'informatiu migdia amb Xavier Montagut i Victòria Vilaplana. Mor un nen a Benidorm embestit per una moto aquàtica.
El nen, 10 anys i de nacionalitat francesa, va ser atropellat per la moto quan circulava per la vora de la platja. El conductor va perdre el control del vehicle, que es va precipitar sobre la víctima. Fonts de l'Ajuntament de Benidorm asseguren que l'accident va passar dins d'un club nàutic, ja que en aquesta localitat no hi ha cap canal on l'ús de motos aquàtiques estigui autoritzat.
Presó per al suposat cap de la Camorra italiana.
L'Audiència Nacional hi ha decretat presó mentre es decideix la seva extradició a Itàlia. Patrizio Bosti ha passat a disposició judicial aquest matí després que el detinguessin dissabte en un restaurant de Platja d'Aro. Al Baix Empordà, Bosti és un dels 30 criminals més buscats d'Itàlia i estava desaparegut des de l'any 2005.
I acabem el Dalai Lama arriba a França en una visita de caràcter eminentment religiós.
El líder espiritual budista aterrat a París en plena celebració dels Jocs Olímpics de Pequín, tot i que finalment les reunions polítiques que hi farà seran menors. Durant els 12 dies de visita a França, inaugurarà un gran temple budista, farà diverses conferències i es reunirà amb representants del Senat i també amb Carla Bruni, però no pas amb el seu marit i president Nicolas Sarkozy.
És la veu d'una de les grans figures del sol i creador de les bases de la música disco dels anys 70. Isaac Hayes, guanyador d'un Oscar i dos Grammys, ha mort als 65 anys al seu domicili de Memphis, a l'estat nord-americà de Tennessee. Laura Castro.
Fonts policials asseguren que els familiars del músic en van trobar el cos ahir al costat d'una cinta de córrer que encara estava en marxa. Isaac Hayes va ser el primer afroamericà que va guanyar un Oscar l'any 1971 pel tema central de la pel·lícula Shaft, traduïda aquí com Les nits roges de Harlem. Músic autodidacta, Hayes va començar la carrera com a lletrista i compositor per a la mítica discogràfica Stax Records i va ser el responsable de clàssics com Soul Man d'Otis Redding. Hayes també va fer d'actor i va ser la veu del xef de la sèrie d'animació South Park.
Les borses europees tenen guanys animades pel preu del petroli que segueix moderat, Laia Ortega.
Ara el barril de Brent de referència a Europa es paga $114 al barril, l'Equilibex 35 puja més d'un 1% i supera el nivell dels 11.900 punts. I és que només 4 valors van a la baixa. Entre els que guanyen destaquen les constructores i els bancs. Ferrovial recupera més d'un 5,5% i Fomento de Construcciones y Contratas un 4,7%. A la resta d'Europa, Londres avança un 0,5 i París i Frankfurt guanyen al voltant de mig punt. Acabem amb el mercat de divises, on l'euro es manté estable a $1.50.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
5 minuts i 2:45 del migdia, temps per les notícies pròximes en desconnexió per les comarques de Barcelona. La colònia Sedó d'Esparreguera, al Baix Llobregat, ha fet avui un pas endavant en la construcció de la nova zona residencial del municipi. L'Incasòl ha iniciat aquest matí l'enderroc dels dos primers blocs d'aquest espai, on es construiran poc més de 200 habitatges, la meitat dels quals de protecció oficial. Ens en parla des d'Esparreguera mateix Lluís Rodríguez.
El projecte que vol restaurar i recuperar l'antiga colònia industrial per a usos residencials preveu construir gairebé 230 habitatges, dels quals poc més de la meitat seran protegits i un total de 90 remodelats, tot conservant la fisonomia històrica. El pla fet avui un nou pas endavant amb l'inici de l'enderroc de dos blocs del carrer Sant Martí fins ara deshabitats. En una segona fase, ja al setembre, es procedirà a la demolició d'un tercer bloc en aquest mateix espai, així com de la resta d'immobles dels carrers Santa Elisa i Santa Adela. El veïnat d'aquests edificis han estat reallotjats en habitatges rehabilitats dins del recinte o bé en pisos llogats al nucli d'Esparreguera. L'anunci ara fa 4 anys del projecte de rehabilitació pública de la colònia Sedó ha animat diverses empreses privades que han anunciat ja la compra i remodelació de les colònies de l'entorn del Llobregat, com ara la Vidal de Puigreig, la Soldevila de Balsareny i la Bros de Martorell.
L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès reclama a la Generalitat que assumeixi les conseqüències d'incloure els terrenys de Can Busquets en el futur parc natural de Collserola. El consistori recorda que hi ha un pacte amb els propietaris per edificar en part aquests terrenys i que el govern hauria d'assumir les possibles indemnitzacions. Sant Cugat, Albert Segura.
D'acord amb uns pactes basats en el Pla General Metropolità, el propietari de Can Busquets podria urbanitzar el 20% dels terrenys, però amb la inclusió d'aquesta zona en el futur parc natural de Collserola, això implicaria haver d'acordar una indemnització que, segons l'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, el consistori no pot assumir i de la qual, per tant, se n'hauria de responsabilitzar la Generalitat.
Nosaltres no l'acceptarem, aquesta responsabilitat, perquè entenem que no ens toca, perquè nosaltres hem sigut proactius, hem fet una proposta i, en aquest sentit, si la Generalitat en té una altra, l'ha de presentar i l'ha d'assumir en primera persona. L'Ajuntament hi col·laborarem, però en tot cas la responsabilitat serà de la Generalitat i nosaltres, lògicament, abogarem per la bondat de l'acord que es va arribar en el seu moment.
El propietari de Can Busquets, per la seva part, ja ha presentat un projecte per via judicial per edificar més de 200 habitatges a la zona.
Des d'avui fins al 24 d'agost, el servei de metro entre les estacions de Plaça de Sants i Santa Eulàlia de la línia 1, la vermella, no funcionarà per les obres de remodelació que es fan a l'estació del Mercat Nou. D'altra banda, la línia 5, la blava, ha restablert avui el servei entre les estacions d'Hospital Clínic i Sagrada Família, interromput durant 10 dies, també per obres. Maria Núria Rebelle.
Durant aquesta setmana i la que ve, el metro de la línia 1 circularà amb normalitat entre Hospital de Bellvitge i Santa Eulàlia d'una banda i Plaça de Sants i Fondo per l'altra. Mentre durin les obres, un autobús especial amb freqüències similars a les del metro cobrirà el recorregut que queda tallat. Ara bé, l'autobús s'ha d'agafar a Plaça Espanya si es viatja en direcció Bellvitge i en sentit contrari a Santa Eulàlia. De Plaça Espanya a Hostafrancs i a Plaça de Sants es pot arribar amb la mateixa línia 1, però en sentit contrari, des de Santa Eulàlia, l'autobús deixarà els usuaris a Plaça Espanya, on hauran de recular amb la mateixa línia 1 del metro. Els dissabtes, el servei combinat de metro i autobús especial també funcionarà de manera ininterrompuda durant tota la nit. Les obres que es fan a l'estació de Mercat Nou remodelen les andanes i, per tant, obliguen a modificar el traçat original de les vies. Si bé el metro hi tornarà a passar a partir del dia 24, l'estació encara estarà en obres fins al primer trimestre de l'any que ve.
Més notícies pròximes. Mor un jove de 24 anys de Vic en un accident d'escalada al Marroc.
Els fets van passar divendres a la zona de Todrà, si bé encara no se saben les circumstàncies exactes de l'accident. La víctima, Xavi Sangles, estava escalant amb tres companys més quan va caure. El van hospitalitzar, però no es va poder recuperar de les ferides. La seva família, molt coneguda a la capital usonenca, s'ha desplaçat fins al Marroc. Està previst que entre avui i demà es pugui traslladar el cos del noi fins a Catalunya.
I acabem baixa, tot i que de forma mínima, l'ocupació als apartaments de Barcelona.
Al juliol, l'ocupació dels apartaments turístics ha estat del 87%. Això és un descens mínim respecte al mateix mes de l'any passat. El preu mitjà per dia i persona es manté en 43 euros i ha pujat l'estada mitjana dels turistes, que ara arriba als 4 dies i mig. La majoria d'usuaris són parelles i famílies, sobretot de la Gran Bretanya, els països nòrdics i Alemanya. Han baixat els clients francesos, italians i espanyols.